We are the champions. Amb Jaume Ramon.
Torna a sonar la música de la Champions al Tot Gira perquè aquesta setmana que ve, que som a punt d'obrir, torna la Lliga de Campions. Encara no és el torn pel Barça, ja sabeu que haurem d'esperar encara una setmana més, però és el torn, per exemple, del Madrid, d'aquest Madrid-PSG, la supereliminatòria d'un Porto-Liverpool, aquests dos partits el dimecres, i dimarts, Basilea-Manchester City, el City que entra en escena, i la Juve, que rebrà el Tottenham. Jaume Ramon, com estàs?
Molt bé, moltes ganes ja de tornar a la Champions. Portem temps esperant ara.
I amb moltes ganes que arribin no només el partit del Barça, sinó també aquesta eliminatòria Madrid-PSG, de la que avui ja en parlarem. Va, comencem amb l'aperitiu.
L'aperitiu.
De seguida en parlem, d'aquest Madrid-PSG, però avui volem fer l'aperitiu parlant d'un partit que té el City de protagonista. A principi, una eliminatòria assequible pel City, que començarà jugant al camp del Basilea.
Segurament és l'eliminatòria més desigual, on el Manchester City parteix de favorit clar i que està oferint un gran rendiment dins dels terrenys de joc. Però jo us volia parlar d'una anècdota, d'una història que ha passat a fora dels terrenys de joc relacionada amb el Manchester City i que se n'ha parlat molt aquests dies a Anglaterra, i és que un jugador de la plantilla del City, això, David, és notícia, s'acaba de graduar amb un màster en administració d'empreses.
Què dius ara?
Sí, no és un futbolista qualsevol, és el capità del City.
Mentre juga, s'ha tret el màster.
5 anys.
És el capità.
És el capità, i segurament ja et sonarà.
Company,
un dels millors centrals del món, amb 31 anys, com dèiem, ha estat les últimes 5 temporades compaginant el futbol amb els estudis, i ha aconseguit treure's aquest títol, que no és fàcil, la veritat, i que és molt poc habitual, la veritat, de veure a l'èlit del futbol, almenys en els futbolistes de màxim nivell. El tema, com dèiem, ha estat notícia a Anglaterra, i a més, pel que expliquen els professors, ha tret molt bones notes, fins i tot el projecte final ha tret una nota d'un 72 sobre 100, que diuen que per ser aquest màster és una gran nota, i ell ha centrat en una anàlisi sobre com els clubs de la Premier League es poden beneficiar de jugar a casa, tant amb el tema esportiu com amb el tema econòmic. I ha entrevistat a 25 jugadors retirats i que juguen a l'actualitat per saber com podia beneficiar, doncs, tenir el suport del públic, com es poden aconseguir més beneficis. També treballa molt l'aspecte social de regalar entrades a col·lectius, tot per buscar que hi hagi beneficis en el club o en els partits de casa.
Carai, sí, és el seu treball final de curs, diguem-ne, i vinculat a una matèria que coneix prou bé.
Correcte, i molta gent li preguntava, escolta, però tu guanyes un gran sou, no tens problemes, per què t'has posat a estudiar? Ell ha explicat que, la veritat, d'una banda, cada vegada que parlava amb un advocat, que parlava amb un empresari sobre temes de negoci, sobre el seu contracte mateix, ell diu que no en tenia res, que semblava que li estiguessin parlant en xinès i que eren coses massa tècniques, però que ell volia estar interessat perquè eren coses que li afectaven i se'n volia interessar.
Normal.
I de l'altre és que ell sempre ha viscut en una família on l'educació ha estat fonamental, el van fer centrar molt en els estudis, ell va néixer a Brussel·les, el seu pare, per això havia fugit del Zaire per culpa del dictador Mobutu, és a dir, estava molt Mobutu, estava molt implicat amb aquestes causes, i la seva mare també va ser una sindical belga i sempre li havien dit que prioritzés els estudis. De fet, quan ell estava a l'Anderlecht, no el van deixar marxar del club, malgrat tenir molt bones ofertes, fins que no va acabar els estudis de secundària, fins que no va aprovar tots els exàmens de l'institut, li van dir, tu et quedes aquí.
Va prioritzar els estudis, la seva família.
Ell sempre ho ha fet, i de fet, ell va jugar després a l'Hamburg alemany, el 2008 va fitxar pel Manchester City, on ha estat un dels defenses més destacats, si bé que és veritat que ha tingut molts problemes en les lesions, i, com dèiem, li han fet moltes entrevistes, en una li havien preguntat per què li servia aquest màster i si ho podia compaginar bé. I aquesta ha estat la resposta. Ha dit que, d'una banda, l'ha ajudat a desconnectar la pressió, però que també ha tingut problemes.
El més complicat de llarg ha estat combinar els estudis i el futbol. Al principi no tenia cap tipus d'habilitat d'estudi ni res. Vaig començar com si algú se'n va a la guerra amb només els seus punys. Aquesta és la comparació que faig.
Carai, una comparació més bèl·lica.
I també, clar, diu que a les concentracions els companys se n'enreien una mica, perquè tots jugaven a la play o estaven descansant.
I ell estudiava.
I ell estudiant. I això també era una mica un petit conflicte, però que ho ha superat bé. I a banda dels estudis, és un futbolista que té molts neguits pel que hem buscat d'informació. Per exemple, va comprar un club de futbol a Bèlgica perquè els nens sense recursos hi puguin anar i també tinguin formació. Col·labora amb diverses ONG i ha explicat també que quan es retiri vol ser un empresari que treballi per les causes socials. Per tant, company, una persona que se centra molt en això, ha dit que vol continuar estudiant, ara se centrarà en el castellà. Té ara Pep Guardiola com a entrenador, diu que també li agradaria poder-se desenvolupar amb aquest idioma i segurament serà un dels futbolistes que haurem de seguir quan es retiri, perquè jo crec que se'n sentirà a parlar.
M'agrada que hi hagi futbolistes que vagin més enllà de la seva professió. Exacte. I tinguin inquietuds. El problema és que el cas de Company ens sorprengui. No?
És l'excepció,
perquè,
sí.
Lamentablement, passa poc, no? Potser perquè els sous són molt elevats i no els hi cal, o creuen que no els hi cal, instruir-se en altres matèries. We're number one
and we're the team. El plat principal. We're the champions, we're
gonna win. Sens dubte, d'aquesta setmana de Champions que obrim amb aquests vuitens de final, partits d'anada, el partit estrella que tothom està anunciant a bombo i plateret, sobretot des de Madrid, és aquest partit al Bernabéu, dimecres, Madrid-PSG. Fa uns dies vam veure una portada al Marca que parlaven fins i tot que es poden arribar a pagar a la revenda 24.000 euros per una entrada d'aquest Madrid-PSG.
Una autèntica bogeria és que estem parlant de vuitens de final, però jo crec que és la primera gran final d'aquesta Champions, perquè és que, a més, qui caigui eliminat...
És l'últim cartuig del Madrid.
Serà una... Sí, pel Madrid. Jo crec que si cau el PSG per una Emery també quedaria sentenciat, perquè després de la gran inversió que han fet aquest estiu amb Neymar, amb Mbappé i tots els fitxatges, doncs la veritat que seria una frustració pel PSG, que aquest mercat d'hivern ha sorprès a tothom amb un fitxatge que jo el qualificaria com el més estrany que ha fet el PSG els últims temps i que s'allunya molt de la política d'incorporacions a la que ens té acostumat el club parisenc. Normalment sempre parlem de fitxatges astronòmics, de rècords, d'absolutes barbaritats que es paguen per jugadors del PSG. Doncs aquesta vegada no, perquè ha fitxat un futbolista a cost zero que arriba amb la carta de llibertat de la Lliga dels Emirats Àrabs i que està molt allunyat del que serien els focus mediàtics actualment, perquè estem parlant de Las Diarra. No sé si te'n recordes, Las Diarra, aquell jugador que va estar al Real Madrid, del 2009 al 2012, ara té 32 anys, arriba procedent de l'Al Jazeera d'Abu Dhabi, l'equip que dirigia Tenkate i que va participar al Mundial de Clubs al mes de desembre. És un jugador que segurament de l'època del Madrid el recordem molt, però que després ha quedat així com una mica...
Va estar molts anys al Madrid, Diarra?
Va estar
tres temporades
al Real Madrid. La veritat és que venia com per ser el nou successor de Makelele, però no va agafar aquell relleu, va marxar una mica per la porta del darrere, i ha passat coses estranyes, i és curiosa la història que ha tingut després, amb bastants problemes que ara explicarem, i sobretot relacionats amb temes econòmics. Molta gent es pregunta també per què ha fitxat al PSG un jugador com Las Diarra, si normalment fitxa cracs, estrelles mundials de primera fila. Doncs per entendre-ho, hi ha dos factors. D'una banda, Unai Emery estava buscant un pivot més d'estil defensiu. Ja sabeu que Matuidi va marxar a la Juve a l'estiu, Krikoviak també va fer les maletes, després de migcampistes tenen Rabiot i Lo Celso, però diguéssim que són perfils més ofensius. L'únic jugador amb un perfil més de tarannà conservador és Thiago Mota.
L'etern Thiago Mota.
Però que té moltes lesions, ja té 32 anys i no aguanta, i han buscat un jugador que podria ser titular en aquesta Champions, que és Las Diarra. I a més també el tema del cost zero era molt important pel PSG, perquè sabeu que té problemes amb el fair play
financer,
correcte, no poden fitxar, han de vendre, i Las Diarra doncs era una oportunitat que podia vindre gratis i aprofitar per quadrar aquests balanços entre entrades i sortides, que és veritat que és una opció una mica exòtica, la gent s'estranyarà, però si busques les causes, doncs són aquestes, i el podrem veure contra el Madrid segurament.
Arriba per tenir minuts.
Arriba per tenir minuts, perquè és que Thiago Mota no està fi, i ja saps que a Unai Emery li agrada sempre tenir un pivot més de caire defensiu, que controli a darrere i que ajudi els centrals, perquè és un equip on a davant té una autèntica barbaritat d'opcions, però que també té laterals que pugen molt.
Que es parteix molt fàcilment.
Las Diarra és el jugador que intenta que arriba per donar equilibri. Recordem-ho, Diarra va marxar del Madrid a Rússia l'any 2012 i va ser una experiència fatal que li va acabar amb una multa de 10 milions d'euros que li va imposar el TAS. Et faré un resum ràpid del conflicte, perquè Rússia és conegut com la història de mai acabar. Això va començar el 2012, ell marxa a l'Anzi, aquest club té problemes econòmics i el traspassen la temporada següent al Lokomotiv de Moscou. Allà ofereix un bon rendiment, però a la segona temporada, ja sabeu que els clubs russos van patir una rescisió i no tenien tants diners per pagar salaris, li diuen que li baixen el sou. Ell això s'ho pren com una ofensa i decideix marxar del club malgrat tenir contracte. Ell va considerar que si li rebaixaven el sou, volia dir que es trencava el contracte, i va decidir marxar. Molts equips deien, home, Las Diarra és una bona oferta per fitxar-lo, però no es van voler arriscar perquè tenia el contracte amb el club rus, però ell va forçar-ho al màxim i fitxa per l'Olímpic de Marsella. Allà va estar una temporada i mitja, però quan estava aquí el TAS condemna a Las Diarra a pagar 10 milions d'euros per haver incomplert el contracte amb el Lokomotiv de Moscou. Això hi va haver una sèrie de judicis, hi va haver una sèrie de converses. Finalment, al març de l'any passat, del 2017, ell va fer un tuit dient que això es va interpretar, i després s'ha explicat, però no s'ha fet públics els motius de l'acord o les claus d'aquest acord, però que havia arribat un acord amb el Lokomotiv de Moscou per que s'acabés aquest conflicte, on el qual devia 10 milions d'euros per haver marxat sense haver trencat el contracte de forma legal. L'últim any el va jugar als Emirats Àrabs, això també es va atribuir a que anés a buscar una retiració daurada per poder pagar tota aquesta multa. Allà, la veritat és que és una lliga sense molta repercussió, però ara l'ha fixat el PSG i aquí cobrarà 4 milions d'euros. Firme per una temporada i mitja i diuen també que pot estar relacionat amb intentar quadrar els comptes, oblidar-se d'aquest problema i fer net una mica després de tots aquests conflictes que ha passat els últims anys i on és un jugador que ara té 32 anys però que gairebé ni n'hem sentit a parlar. S'ha adaptat bé al PSG, de moment el van rebre molt bé perquè tot i tenir 32 anys, allà es fa una d'allò que diuen una novetada quan arriben els jugadors i el van fer cantar davant de tothom.
La plantilla del PSG el va fer cantar.
Sí, escolta, però no... Li falta una mica de xispa, no?
Home, no canta gaire bé, no?
La veritat és que se n'enreia tothom i ell es posava seriós intentant cantar, però la veritat és que l'has dit rap, potser millor que es dediqui a jugar a futbol que a cantar. Veurem si serà titular contra el Madrid, perquè és un jugador que ara mateix amb el sistema que té una Emery pot ser important i pot donar l'equilibri d'un Madrid que arribi a hores baixes.
Dimecres, 3:45, Bernabéu, Madrid, PSG. Veurem si en Diarra de titular.
La cirereta del pastís.
Vinga, va. Com era habitual, abans que acabés l'any, amb els últims We Are the Champions, al Jaume li agrada allò apuntar alguna perla, no? Algun jugador que pot marcar el futur del continent europeu. I avui et fixes amb el nou Mourinho del Porto.
Ja saps que m'agrada parlar de...
El nou Mourinho del Porto.
De nous jugadors, però en aquest cas et parlaré de nous entrenadors que...
Nous entrenadors. O sigui, estàs parlant d'una perla a les banquetes.
Que ja el comparen amb José Mourinho. És el tècnic del Porto, que s'enfrontarà contra el Liverpool. Sergio Conceição. Et sona, Sergio Conceição? Que és jugador?
Sí, va ser jugador...
A finals dels anys 90, va estar molts anys a Itàlia, a la Lazio, al Parma, a l'Inter, també. Era aquella selecció de Portugal, també, on hi havia Rui Costa, Figo, Pauleta... Segurament una de les millors portugals dels últims temps i que ara està tenint l'oportunitat de ser entrenador del Porto. És la seva primera etapa en un club de màxim nivell. Ha estat en diversos clubs de Portugal, però de segona fila. I ja l'estan començant a comparar amb José Mourinho, que recordem-ho, es va fer famós amb el Porto i guanyant aquella Champions de l'any 2004. Doncs ara Sergio Conceição ha aconseguit que el seu equip es classifiqués per als vuitens de final. Va coincidir molt poc amb l'etapa de Mourinho al Porto. Van ser només 6 mesos que van coincidir, però ja els comparen per la seva manera d'entrenar i també pel seu caràcter fort i un pèl arrogant. Ja ho veuràs després.
Sí, és una mica sobradet, el Sergio Conceição.
Té un puntet arrogant. Pel que fa als resultats a la Lliga Portuguesa, la veritat és que està competint molt bé amb el Benfica. Recordem que el Porto fa 5 anys que no guanya la Lliga Portuguesa i a la Champions doncs, va quedar per davant del grup del Leipzig i el Mónaco i només va ser superat en aquella ocasió pel Benfica. Respecte a l'estil de joc, el que estem veient és un Porto que recorda molt als equips de Mourinho, és molt sòlid, ben ordenat defensivament i letal als contracops, i a més Sergio Conceição està rebent també molts elogis, sobretot per les jugades d'estratègia. Diré una dada: el 70% dels gols que ha marcat a la Champions al Porto han estat en jugades a pilota aturada. És una dada brutal, amb corners, faltes laterals, es veu que té una llibreta increïble.
És una estratega,
És una estratega i farda també de tenir més de 2.000 sessions d'entrenament diferents, que això és una autèntica barbaritat.
Es compara... Un obsès de l'entrenament.
Es compara amb allò de la periodització tàctica que deia Mourinho, segueix molt la seva escola, treballa molt al físic també, i pel que fa al caràcter, doncs també és un personatge que no s'arruga davant ningú, és el que et dèiem, sense pèls a la llengua i que curiosament també ha tingut un conflicte amb Iker Casillas, el porter del Porto, com va tenir, recordem...
Mira, com Mourinho, sí,
que, tant, allò va ser èpic, que va ser una situació molt greu al Madrid fa uns anys enrere. Doncs al mes d'octubre Sergio Conceição li va treure la titularitat a Casillas i des de llavors la veritat és que ha jugat molt poc al Porto espanyol i els mitjans han anat plens d'aquesta situació, ha omplert rius de tinta a Portugal sobre aquest conflicte i també s'han viscut situacions tenses a la roda de premsa. Us porto un fragment d'unes preguntes d'una periodista espanyola de La Sexta que recorden, ja veuràs, una mica l'estil Mourinho, les respostes de Sergio Conceição.
Iker Casillas, se suplente l'oll, com lo lleva?
Com que... Iker Casillas, o Maxi, o Diego Reis, o Sérgio Oliveira, foram 7 suplentes, estava no banco.
Iker Casillas vai voltar a jogar com você?
Com quem?
Sendo você o mister, vai voltar a jogar?
Façam perguntas individuais. Próxima pergunta.
Passa de les preguntes, li pregunta per Casillas, respon per altres jugadors de dir que també està a la banqueta.
Siguin personatges.
És un tema que fins i tot Sergio Ramos, en una entrevista, va dir que Sergio Conceição li recordava el cosí de Mourinho. Diu, jo crec que és el seu cosí per la manera de ser. Suposo que l'amistat entre Casillas i Ramos aquí també ha tingut alguna cosa a veure, però imagina't com està la cosa a Portugal amb aquest tècnic, que la veritat és que a nivells de resultats ho està fent molt bé, i jo crec que se'n sentirà parlar perquè no és una persona discreta, sinó més aviat tot el al contrari, li agrada donar una mica de titulars i de joc. Veurem com li va amb aquesta Champions. Recordem només que l'any 2004 Mourinho es comença a fer famós amb una eliminatòria de vuitens de final quan elimina el Manchester United. 2004, aquest any el Porto visita Anfield, visita
el Liverpool,
el Liverpool i pot també donar de parlar.
Primer partit aquest dimecres, a Dodragao, a Porto-Liverpool, la tornada serà en aquest cas a Anfield. Jaume, gràcies. La setmana que ve tornem, perquè serà novament setmana de Champions amb els partits d'anada, entre ells, del Barça.
Correcte.
Gràcies, Jaume.
A reveure.